A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
De vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'un informe que ha presentat la Fundació Pere Tarrés recentment i que analitza la salut mental dels infants i joves que participen en els centres socioeducatius d'aquesta fundació. La conclusió és molt clara. La vulnerabilitat socioeconòmica és un clar desencadenant de problemes de salut mental. Una altra de les xifres que destaca aquest informe és que el 14% dels infants dels serveis socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés tenen trastorns de salut mental, però els educadors estimen que la xifra podria ser molt més alta. De seguida en parlem, reflexionem sobre aquesta situació, sobre aquesta alarmant situació, i ho farem en conversa amb en Rafael Ruiz de Gauna. Ell és el director de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. I, com sempre, al final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.
Rafael, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, molt bon dia.
La Fundació Pere Tarrés ha presentat recentment un estudi que té unes conclusions sobre els infants que reben el suport de la Fundació, que estan en algun dels serveis que ofereix la Fundació, en aquest cas, i la vinculació que tenen amb la seva salut mental segons el seu entorn familiar i la seva situació. I un dels titulars importants és que el 14% dels infants que fan servir el servei socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés tenen trastorns de salut mental, però els educadors creuen que aquesta xifra podria ser molt més alta. Rafael, primer de tot, com s'origina aquest estudi?
Aquest estudi sorgeix de la preocupació dels propis educadors que cada cop més es troben amb dificultats per poder abordar determinades situacions de patologies mentals, de problemàtiques mentals, etc. I llavors demanen, anem a intentar diagnosticar aquestes situacions i a veure quines accions podem fer per millorar-les.
A partir d'aquí, d'una situació de la pràctica, no? O sigui, de veure com arriben aquests nanos, aquests infants, no? Els serveis socioeducatius.
Sí, o sigui, aquests infants estan derivats de serveis socials, per tant, els serveis socials dels ajuntaments identifiquen un determinat risc i els deriven perquè quan surtin de l'escola es puguin fer activitats de reforç escolar i es puguin fer activitats de lleure que millorin les seves habilitats socials, de comunicació, de relació, etc. I també es treballar amb les famílies. Llavors, aquests centres tenen un diagnòstic d'aquests infants, que és aquest quasi bé 15% que estem parlant, però ells també diuen cada cop estem més desbordats, cada cop necessitem més suport. Escolta, què podem fer per treballar més i millor aquests nens amb totes les situacions, diguem-ne, de problemàtiques mentals que presenten?
Després parlarem de més conclusions i una mica el context d'aquest estudi, però primer de tot, com s'ha fet És a dir, la part més interna o sí, més metòdica sí, de la metodologia.
Sí. La Fundació Pere Tarrés aplega una quarantena de centres socioeducatius que estan a tot Catalunya, normalment en aquells barris o en aquelles poblacions que tenen més dificultats. Llavors, vam agafar tots els centres que van voler participar i en total tenim una mostra de més de 1.100 infants que tenim les seves dades. Es van parlar amb els educadors i es van dir com tenien els diagnòstics, escolta, anem a fer un recull d'aquests diagnòstics, i a partir d'aquí doncs s'ha fet una radiografia, diguem-ne, de les dades que ja teníem. I després hem demanat també als educadors i educadores una mica què identificaven ells que no estava diagnosticat, i ens ha sortit aquest aproximadament un 15%. No és una dada fiable, perquè ha de ser un psicòleg clínic qui faci aquesta diagnosi, però en tot cas ens comença a donar una certa pista de per on podia anar aquestes situacions, diguem-ne, de problemàtiques mentals.
Salut mental, però que abasta molt, no?, com ara dius, no? Si salut mental potser són trastorns d'aprenentatge, no?, o quelcom més greu.
Sí, clar, la diagnosi que hem fet és d'un ampli ventall que comporta des de la salut mental pròpiament, amb trastorns, diguem-ne, de comportament o també problemes d'ansietat, etc., com també el que diem trastorns del neurodesenvolupament i de l'aprenentatge, és a dir, el que és la dislèxia, discalcúlia, TEAs, etc., etc., que també comporten doncs unes dificultats, diguem-ne, de relació, d'aprenentatge o de patiment per part dels infants.
Quan joves que arriben amb aquests trastorns a la Fundació i als serveis que ofereix la Fundació, què és el que podeu fer o què és el que feu? A banda que ara ja teniu aquesta radiografia i sabeu ben bé què és el que hi ha.
Sí. En primer lloc, creiem que ha d'haver una unitat en el tractament, diguem-ne, des del punt de vista psicològic o psiquiàtric d'aquests infants. I intentem que la sanitat pública pugui atendre més i millor aquests nens. Avui per avui, el nombre de visites que tenen garantits aquests infants és insuficient per les necessitats que tenen. Per tant, estem fent incidència política perquè això ho pugui modificar. I de tota manera, en alguns centres nosaltres tenim serveis de psicòleg que fan aquest acompanyament a aquests infants i a aquestes famílies. Ara bé, aquest servei de psicologia que tenim és clarament també insuficient, perquè hi ha molts centres que no en tenen, i els que en tenen, doncs, les visites o l'atenció que poden fer és molt justeta.
De fet, aquesta és una reivindicació, no? Per exemple, que a nivell sanitari hi hagin psicòlegs no només pels infants, sinó per tothom, no? Per tota la societat.
És que des de la Covid s'ha disparat molt més aquest patiment, que en alguns casos és aprenentatge de com hem de gestionar les nostres emocions. Les pantalles no ens ajuden perquè no ens posen en contacte amb les altres persones i, per tant, no podem aprendre per assaig i errada doncs com ens hem de regular, però és veritat que s'ha anat desencadenant molt més. I també hi ha evidències científiques de que els infants en situació de vulnerabilitat presenten pitjors índexs, diguem-ne, de salut mental que el conjunt de la població. És normal, perquè l'estrès que viuen i el patiment que viuen amb les situacions de desnonament, precarietat laboral dels seus pares, etc., els afecta amb ells i no saben com gestionar aquelles situacions.
Clar, tot el context social que tenen, no?, els infants, en aquest cas.
És així. El context els colpeja molt, no?, perquè quan ets petit ets incapaç de comprendre algunes coses, i moltes vegades els pares tenen altres preocupacions o no tenen les competències parentals de poder abordar aquelles situacions amb els nens, i els nens es veuen aclaparats i desbordats per això i no saben una mica com gestionar-ho, i moltes vegades, si ja tenen predisposicions genètiques, acaba desbordant-se i acaba doncs amb un patiment molt important.
Abans has parlat de la Covid, no?, amb la implosió d'aquest virus, de la Covid, i de tot el que va venir després, ja es va començar a greujar aquesta situació, no? No sé si ara es manté o si abans ja estava, era latent.
O sigui, segurament pel que dèiem de l'aïllament que va provocar, de la falta de les relacions socials, l'abús, diguem-ne, de les pantalles, va comportar menys aprenentatges, menys interrelacions, i això doncs va desregular alguns infants, no? Ara, com les situacions de vulnerabilitat, aquestes que parlem de temes socioeconòmics, de factors d'immigració, de desnonament, de pobresa, etc., hi són, i cada vegada hi són més, perquè hi ha una cronificació d'uns sectors que no acaba d'ensortir-se'n, doncs els està afectant. augmentant molt.
Dèiem, destaqueu, no? Dieu que això és, heu posat aquesta xifra del 14%, però que això pot ser més gran, no?
Sí, dèiem...
Sou conscients, no?
Som conscients de que podia haver-hi, diem, un 15% una mica amagat, i en què ens basem? A banda d'una primera opinió olfacta dels propis educadors i educadores, en dos factors. Un és que en l'estudi de les dades que nosaltres tenim, els nens presenten uns nivells de problemàtiques mentals superior a les nenes, cosa que en la població general i en aquesta franja d'edat no és així, per tant, que d'alguna forma està emmascarada la situació de les nenes i hauria de ser superior. I el mateix passa amb l'adolescència. Tenim molt més diagnòstic per part dels infants més petits, entre 6 i 11 anys, que no pas en els adolescents, cosa que tampoc és, en la població general, tampoc és així. Els adolescents, l'adolescència és el moment en què es desencadenen molt de les problemàtiques mentals i, per tant, també sospitem de que pot haver-hi més casos entre els adolescents que tenim.
L'estudi, les edats que comprèn?
Doncs comença, bàsicament, a partir dels 3 anys, quan comencen a participar en els centres, fins als 16 anys.
És a dir, fins a l'adolescència.
Fins a l'adolescència, fins que acaben l'ESO, pràcticament.
Rafael, un cop teniu aquest informe, es fa aquest informe, es presenta, és a dir, teniu un document. A partir d'aquí, què és el que s'ha de fer? Com deies, no sé si també el tema de fer incidència a les administracions, no? Però què és el que feu vosaltres? Amb...
Nosaltres creiem que els serveis públics, diguem-ne, han de potenciar i han de garantir doncs, unes condicions mínimes a tots els ciutadans, però nosaltres no ens quedem de braços creuats i també intentem, des de la iniciativa social, donar respostes a aquestes situacions. I, per tant, hem engegat una campanya de captació de fons per veure si podem contractar més psicòlegs en les nostres entitats per anar pal·liant una mica aquestes situacions que es puguin donar. També volem fer formació més especialitzada als educadors i educadores perquè estiguin en millors condicions d'entendre i de, amb els recursos que tenim, doncs poder abordar aquestes situacions complexes. També per poder treballar amb les famílies, perquè és clau que les famílies puguin entendre la situació dels seus fills i també que ells puguin millorar tant com treballar, com atendre, com acompanyar aquests nens i aquestes nenes.
La paraula clau seria aquesta, no? I poder incrementar el suport psicològic.
Aquesta és la paraula clau, aquesta és la paraula clau, sí. Sí, sí.
És una campanya que dius, que és la que té per nom Actua per la Salut Mental?
És aquesta la campanya. El que demanem a la societat, a empreses, a particulars, que ens puguin fer donatius per poder millorar doncs, la situació d'aquests nens i d'aquestes nenes amb aquesta situació psicològica, perquè el que no fem en aquestes edats primerenques després es paga durant tota l'edat adulta.
Clar. De fet, és molt important que també ho destaqueu en l'informe, no? Aquesta detecció precoç, no?
Sí, perquè va una mica en aquesta línia que diem, si ho identifiques aviat, ets capaç de poder acompanyar, de poder oferir recursos, de que ells puguin entendre'ns millors i desenvolupar habilitats doncs, per poder abordar aquestes situacions.
De fet, parlàvem, quan ho has comentat, no? Aquests diferents tipus de trastorns que hi ha, no? Que són els que surten en aquest estudi, que hi ha el trastorn de dèficit d'atenció, la hiperactivitat, els problemes de salut, com també de conductes d'ansietat, també hi ha moltes, no? En aquest cas, molts casos d'ansietat i o esquizofrènia, fins i tot esquizofrènia.
Sí, bueno, és que clar, quan aquests infants viuen aquestes situacions tan estressants, si tenen una certa predisposició, es desencadenen, surten pues, situacions com les que aquí estem abordant. El tema de l'esquizofrènia pues, és una malaltia prou important com perquè mereixi una consideració. Però tota la resta també, els trastorns de l'alimentació també es comencen a desenvolupar ben aviat, cosa que és sorprenent, però la pressió social també que viuen en general tots els nens i les nenes, però en particular aquests, doncs també els hi passa factura.
És una pressió, en aquest cas, per una societat hiperconnectada.
És així, és així.
I per l'accés, no?, a les xarxes socials i...
I hem d'estar al màxim de guapos i de guapes, hem d'estar al màxim del que esperen els resta de nosaltres, tenim una pressió contínua, ens jutgen les xarxes socials les 24 hores del dia i, per tant, doncs, tot això ens comporta un patiment molt alt, sense poder gaudir realment de les relacions humanes, les relacions interpersonals que ens donen molt més sentit.
Un dels aspectes que també que comentaves, el fet de que els monitors estiguin preparats de davant d'aquesta situació. Hi ha hagut algun moment en què s'han sentit desbordats?
Doncs hi ha
per
moment...
situacions que no acaben de controlar?
Sí, hi ha moments...
no s'esperen?
Hi ha moments en què es troben desbordats, sobretot en alguns comportaments que generen violència entre iguals o fins i tot respecte a un educador. Llavors hem hagut de fer doncs, algunes tècniques de contenció, perquè no prenguin mal ni els infants, en primer lloc, ni tampoc els educadors, no? I després també, doncs, quin tipus de comunicacions s'han d'establir amb aquests nens i amb aquestes famílies, quins recursos podem mobilitzar del dia a dia perquè siguin positius i ajudin els nens a poder, doncs, identificar-se i a poder millorar la seva situació. Tot això és el que en aquestes formacions, doncs, intentem desenvolupar.
I també el tema de l'estigma, no?
I també el tema de l'estigma. El tema de l'estigma, clar, això sobretot a les famílies, bueno, i als propis infants, però sobretot a les famílies, que de vegades neguen les dificultats i no poden abordar-les perquè consideren el meu fill no està malament, el
sí,
meu fill no pateix...
Sí,
sí. I a més, clar, moltes de les famílies que atenem són famílies nouvingudes, que encara tot aquest món de la psicologia, l'atenció a malalties mentals, tot això encara està molt més lluny, no? No és del seu dia a dia. I aquí cal treballar i normalitzar una mica aquestes situacions, que es tracta d'acompanyar, es tracta d'ajudar a fer créixer, no pas de posar el dit a l'ull i dir, escolta, és que tu ets a tal cosa o tal qual, no?
Clar, suposo que aquí és molt important això, el fet, no? Si són famílies nouvingudes, no consideren que aquest servei o que això sigui necessari pel seu fill, no? Pel seu infant.
Clar, neguen aquesta situació i, per tant, doncs no posen recursos, remei per poder-la abordar. I llavors, mica en mica, és el que intentem anar treballant i quan veuen algunes millores, doncs són més conscients, doncs sí, realment això ha anat bé, aquest acompanyament i tot això, no?
Per acabar, Rafael... com dèiem, poseu en marxa aquesta campanya solidària, Actua per la Salut Mental. La gent que vulgui col·laborar, empreses i persones a títol personal, han de dirigir-se a la pàgina web?
Sí, el més fàcil és la pàgina web, perquè ara si comencem a donar números i tot això és molt complicat. Si entren a la peratarres.org, www.peratarres.org, allà trobaran a dalt de tot a la dreta doncs com poder fer donatius.
Doncs Rafael Ruiz de Gauna, ell és el director de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. Avui ens ha parlat d'aquest últim estudi que han presentat des de la Fundació Pere Tarrés sobre la salut mental dels infants i joves adolescents també que tenen a través dels diversos serveis socioeducatius de la Pere Tarrés. Gràcies per haver-nos acompanyat.
De res, a vosaltres.
Paraules de vida amb Emili Pacheco a Catalunya Ràdio.
I dues notícies importants abans del comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Una d'elles ens porta fins al bisbat de Sant Feliu de Llobregat i és que des del passat dissabte Xavier Gómez ja és el nou bisbe d'aquesta diòcesi de Catalunya. El dominic basc rebia l'ordenació episcopal i s'adreçava als diocesans mostrant el desig d'ajudar sempre a tothom. Em poso a la vostra disposició, deia el nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez. I d'altra banda, també us expliquem, us diem que aquest passat dilluns el 2 de desembre, al vespre, la Basílica de Sant Pere del Vaticà va acollir la cerimònia de la Recognitio, un ritu per verificar la integritat de la Porta Santa abans de la seva reobertura amb motiu del jubileu 2025, un jubileu que ja està a punt de començar. Acompanyada d'una pregària, la cerimònia va permetre recuperar la caixa que conté la clau amb la qual el Papa Francesc obrirà la Porta Santa el 24 de desembre, iniciant així l'any jubilar. Ara sí, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu.
El comentari de Francesc Romeu.
Som-hi, abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Si aneu a missa aquest diumenge, us adonareu que celebrem la festa de la Immaculada Concepció, que tradicionalment és avui, el 8 de desembre. Fins aquí tot normal, però si coneixeu una mica de litúrgia, podeu recordar que els diumenges d'Advent, que són d'un temps fort i de preparació, tenen prioritat sobre qualsevol festa o solemnitat de la Mare de Déu. Fins i tot, si avui aneu a missa fora del territori espanyol, veureu que arreu se celebra prescriptivament el diumenge segon d'Advent. Aleshores, què ha passat aquí? Doncs molt senzill. Espanya és un país que des de fa 264 anys està consagrat a la Immaculada Concepció de Maria. Va ser a petició unànime de les Corts Generals espanyoles que el rei Carles III va sol·licitar a la Santa Seu que la Immaculada Concepció de Maria fos proclamada patrona d'Espanya. I així ho va fer el papa Climent XIII, el 25 de desembre del 1760, mitjançant la butlla Quantum Ornamenti. Per tant, a causa de l'arrelament de la festa de la Puríssima, la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del Vaticà estableix un cas especial per les diòcesis de l'Estat espanyol. Ara bé, al segle XVIII no existia la festa de la Immaculada Concepció, sinó que era purament una devoció popular que només mantenien i defensaven alguns creients. No va ser fins al segle XIX que el papa Pius IX va proclamar el dogma de la Immaculada Concepció, la Mare de Déu, que era el 8 de desembre del 1854. I ho va fer a través de la butlla Ineffabilis Deus i després de consultar els bisbes de tot el món i de recollir el sentit i el sentiment de la tradició cristiana al llarg dels segles. Un dels fets històrics que més va influir en la consolidació de la Immaculada com a patrona d'Espanya va ser la batalla d'Ampel, ocorreguda el 1585 als Països Baixos. En aquesta ocasió, les tropes espanyoles, que estaven en inferioritat numèrica i assetjades pels holandesos, van trobar una imatge de la Mare de Déu en una cistella abandonada al camp. La van col·locar en un altar improvisat i s'hi van encomanar amb molt de fervor. Aquella nit, el riu Mosa es va congelar completament i va permetre als espanyols atacar per sorpresa els holandesos, que van fugir tot espantats. Aquells soldats vencedors van atribuir la victòria a la intercessió de la Immaculada i la van proclamar la seva patrona. Des d'aleshores, la Immaculada va ser venerada com la protectora dels exèrcits espanyols i de tota la nació. La Immaculada també va ser la inspiració de molts sants i místics espanyols, com Sant Ignasi de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Sant Joan de la Creu, Sant Francesc de Borja, Sant Joan d'Àvila, Sant Pere d'Alcántara i Sant Josep de Calassanç, Santa Isabel de Portugal i molts altres. En la tradició artística també tenim un màxim exponent en la famosa pintura de la Immaculada Concepció de Murillo, que ha estat durant molts anys l'única estampa que els més devots posseïen de la Mare de Déu a casa seva o a les seves butxaques. Entre les profundes controvèrsies teològiques entre partidaris i detractors d'aquesta festa, la corona catalano-aragonesa en va ser partidària des del segle XII, gràcies als escrits favorables de Ramon Llull, Francesc Eiximenis i Bernat Metge, i de molts prosistes i poetes de la nostra literatura antiga. A Barcelona, la primera referència escrita que se'n té és de l'any 1281, quan el 4 de novembre el bisbe Arnau de Gurb va aprovar la fundació d'una festa en honor a la Immaculada Concepció de Maria. El Consell de Cent va fer que la festa de la Immaculada fos un dia de precepte. El bisbe Ramon Cascales ho decretà el dia 13 de desembre del 1390 i per reial decret s'estengué a tot el regne d'Aragó. A partir del segle XIV, els monarques catalans ordenen a tota la jerarquia eclesiàstica, a vegades fins i tot sota amenaça de presó, l'obligatorietat de celebrar a perpetuïtat aquesta festa anual a les diòcesis. Tenim documents que ho proven a Tarragona, València, Lleida, Girona, la Seu d'Urgell, Saragossa, Ciutat de Mallorca, Vic i Tortosa. A molts països d'arrels catòliques, el dia 8 de desembre també és un dia festiu, però Espanya és festa nacional des de l'any 1644, quan el rei Felip IV el va decretar en agraïment a la Mare de Déu per la fi de la pesta que va assolar Madrid. Si aneu a Roma i aneu a la plaça d'Espanya de la capital italiana, hi trobareu una columna molt alta que està coronada per una imatge de la Immaculada Concepció i per aquest motiu, cada any, sigui el papa que sigui, a la tarda de la festa d'avui, s'hi fa present fent-hi una pregària als seus peus i depositant-hi una corona de flors, una bonica tradició que han mantingut tots els papes. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El temps d'Advent té un to clarament marià. Certament, la Mare de Déu ens ensenya a esperar Crist amb alegria i a viure el Nadal amb esperança. Ella va sentir viure com ningú la vinguda al món de Jesucrist. Durant aquesta segona setmana d'Advent, la nostra Mare Església ens convida a celebrar joiosament la solemnitat de la Immaculada Concepció. La gran família de l'Església creiem en fe que Maria, des del moment de la seva concepció, va ser preservada de tota màcula del pecat original. Ella és plena de la gràcia del Senyor, la beneïda en Crist amb tota mena de benediccions espirituals. També nosaltres hem estat cridats per Déu a portar una vida santa, autèntica, lliure de pecat. Amb motiu d'aquesta bella festivitat, voldria proposar-vos que dediquéssim algun moment de la setmana a contemplar una imatge de Maria Immaculada. Si la mirem amb atenció, ens evoca un passatge del llibre de l'Apocalipsi que representa una dona vestida de sol, que té la lluna sota els seus peus i una corona d'estels sobre el cap. La comunitat cristiana, des dels seus inicis, ha relacionat aquesta imatge del llibre de l'Apocalipsi amb la persona de la Mare de Déu. Maria apareix vestida de sol. Ella reflecteix de manera singular la llum de Crist. Ell va venir al nostre món per il·luminar tota la humanitat. Aquell qui segueix les seves petjades no camina mai en la foscor, sinó que té la llum de la vida. Demanem a Maria que ens ensenyi a ser bons testimonis de Jesús, llum del món. La Mare de Déu té una lluna sota els seus peus, símbol de la mort. I és que Maria ha vençut la mort, ja participa de la resurrecció de Crist. Tota l'existència de Maria és un cant a la vida. Maria ens ensenya amb el seu testimoni que només trobem la felicitat quan ens posem al servei dels altres amb alegria i creativitat. Si ens fixem en el cap de la Mare de Déu, veurem que està coronada per 12 estels. Aquests estels simbolitzen les 12 tribus d'Israel i també l'Església i els seus 12 apòstols. De fet, a la bandera europea hi ha els 12 estels que apareixen en cercle, com una corona, ocupant el centre d'una tela blava que representa el cel. Maria, des dels inicis, es troba al centre de la primera comunitat cristiana. Ella és la mare de l'Església. L'autor del llibre dels Fets dels Apòstols ens mostra Maria compartint la seva vida amb l'Església, pregant intensament amb ella. Però, a més, Maria està present d'una manera humil i invisible en la vida dels europeus. Pregarem perquè Maria continuï acompanyant la nostra Església, la nostra estimada Europa i tot el món enmig de totes les adversitats. Benvolguts germans i germanes, Crist ha volgut compartir la seva mare amb nosaltres. Que Maria ens ensenyi el camí de l'amor i del servei incansable, perquè la nostra vida també doni fruit abundant. Us animo que, acompanyats de la Verge Maria, continuem preparant els nostres cors per viure amb joia l'esperança que ens regala el misteri de Nadal.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.